Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Mateix ens endinsem en aquest espai fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia de l'economia de l'empresa produïda, secció pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada, com heu pogut escoltar, per la Caixa. És dijous, per tant, és el moment de saludar, ja el tenim aquí a l'estudi, molt elegant com sempre, Lord Salvador Aragonès, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Espera que t'obrim el micro, Salvador. Ah, no, no, no cal, espera't un moment, Salvador.
Tens el micro, ara
estàs molt guai. Jo seré els vostres ulls. Salvador tenia el micro a l'altre costat de la taula. Ara ja el té. Ara ja el té davant dels seus magnífics llavis perquè es pugui expressar. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara sí.
I bona tarda a tots els nostres oients.
Exacte.
Sí, ho dic a vostès, a valtros,
a valtros,
a totes les catalanes i catalans que ens escolteu, perquè sense vosaltres no podríem fer ràdio.
Exacte.
Vostès són els que ens esperonen a continuar endavant cada dijous i cada dimarts amb la Rosario. Avui comença el mes de juny.
Vamos.
I per als de Barcelona, demà al vespre comença un pont, perquè en dilluns celebrarem aquí la Pasqua Granada.
És veritat.
El mes de juny ens prepara coses boniques, segur.
Molt boniques.
Perquè la primavera encara no s'ha acabat, eh? Però li queda poc, 3 setmanes. Aprofitem-la. És l'estació més bonica de l'any i quan se'n vagi l'enyorarem com l'enyoren els poetes, com l'enyoren els músics, els artistes i com l'enyoren els enamorats.
Jo no sé si puc continuar, Salvador. M'has deixat...
Estàs plorant.
No? Home, perquè ets poeta. Tu sí que ets un poeta, Salvador. Ets un poeta. Escolta, bueno, saludat l'equip, no? Ferran Capdevila,
bueno, la producció. Ferran Capdevila.
Gran productor, ahí el tenim. I la Paula Moreno.
I la Paula Moreno.
Al servei tècnic.
Que aquesta vegada riu i això a mi m'omple tots els anys per acabar aquest programa.
La sonrisa de la Paula, eh? Ríete tu de la Mona Lisa. Una merda al costat de la sonrisa de la Paula. Escolta, qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs mira, Rafa, la collita d'oliva i de l'oli d'oliva, sí, passada, el 2022-23, ha sigut desastrosa, amb una caiguda de la producció del 52%, menys de la meitat, Andalusia, Extremadura, Catalunya, és a dir, tot Espanya.
Déu-n'hi-do.
Potser és el pitjor any de la història.
Mare de
d'aquí Déu. Que avui sigui quasi un luxe comprar oli d'oliva verge extra.
Cuidado
que diríeu tot.
Sí, sí.
I és per això que el consum d'oli d'oliva verge extra ha baixat el consum, perquè és molt car. Jordi Pasqual, dirigent de la Unió de Pagesos per l'oli d'oliva i propietari de la marca Torclum,
Torclum,
ens dirà què està passant.
Vale.
Es venen també moltes classes d'oli. Explicaven que el mateix passava amb el cafè a la postguerra. Es venia cafè, que era malta, cafè-cafè, que era una barreja, i cafè-cafè por mi madre, que era realment el cafè, naturalment era més car. Passa el mateix amb l'oli.
Ai, Salvador, és que de veritat ens obres els ulls i l'univers i les neurones. Mira, doncs si passa el mateix amb l'oli, li podem preguntar al responsable de l'olivera i de l'oli de la Unió de Pagesos, el Jordi Pasqual, que ja ens escolta, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Jordi Pasqual, bona vesprada.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per parlar una mica de tot això. Escolta, la caiguda de la producció d'olives i de l'oli, com estàvem explicant ara, ha fet pujar els preus i força, a més. I a més hi ha hagut doncs, denúncies, no?, d'aquestes barreges d'oli d'oliva amb olis vegetals i possibles altres alteracions de l'oli. Què ens pots explicar de tot plegat, Jordi Pasqual?
Sí, del que heu comentat primer, doncs és cert que de la producció i això ha fet pujar els preus i a més hi ha hagut un increment bastant important del que són els costos de producció aquest any passat. L'any passat van tindre un any molt sec i la següent collita doncs, encara ha davallat molt més per culpa de la sequera.
Déu-n'hi-do.
I del que comenteu de les barreges d'olis,
sí,
tampoc és una novetat, perquè el que ha passat és que com que hi ha hagut poca producció, l'augment de preu de l'oli ha fet que el client vagi a buscar olis d'un mica més econòmics, doncs ha fet que hi hagi una mica més de frau amb l'hora d'envasar olis, que ho han fet doncs, empreses que es dediquen a fer això, doncs, barrejar olis, vendre'ls com un oli de més qualitat i incrementant el preu, així d'aquesta manera, vendre'l una mica més barat o con extra verge i guanyar-hi molt més.
Però escolta, Jordi, a mi em sembla... Disculpa, tal vegada m'escandalitzo de més, però em sembla molt greu, no?, aquestes pràctiques.
Sí, bueno, però vull dir... La barreja d'olis no és una cosa d'ara. La gran majoria d'olis que trobem als lineals de les grans superfícies són barreges d'olis, que agafen olis d'oliva refinats, que és la qualitat més baixa dels olis, i ho barregen amb una mica d'oli d'oliva, que no és extra verge, per donar-li gust, i això és el que trobem a les grans superfícies, i és el 80% de l'oli que es consumeix en aquest país, a les llars d'aquest país.
O sigui, que a l'hora de comprar l'oli... que sigui bo, que sigui oli d'oliva extra verge, amb qui em puc refiar, Jordi Pasqual?
Perquè no ens enganyin...
A veure.
Sí.
A veure.
No ens enganyin, anem a una cooperativa o anem amb un productor propi, particular, i segur que serà extra verge. Quan sortim d'aquí, comencen les martingales.
Ja.
Tot i així, jo diria que l'oli d'oliva encara està molt barat,
Encara?
Sí,
carai.
Sí, home, perquè l'oli d'oliva crec que hauria d'estar a partir de 15 euros el litre.
Sí.
15 euros el litre?
Això, sí, jo diria que sí. Vull dir, hi ha països que són que ens toquen, molt propers, que estan aquests preus. Però em vinc a referir que una persona, en tot un any, consumeix 10 litres d'oli. Si consumim un oli d'oliva verge extra, ens estan aportant una qualitat, una sanitat, una cosa que ens afavoreix el nostre cos, i a més estem aportant pel territori.
Jordi, però clar, ara...
Un oli d'oliva refinat és molt diferent perquè ni ens aporta qualitat de vida, ni ens aporta res positiu, ni...
No, ni té res de gust, ni res...
Però escolta, clar, ara jo m'estic plantejant, perdona, jo, si no estic en lo cert o pots fer-me els apunts i els comentaris que vulguis, evidentment. Mm. Però si tu em dius, no, és que escolta, si l'oli d'oliva verge extra no val 15 euros el litre, qualsevol cosa que estigui per sota d'això és que no ens convé o que ens estan, com tu dius, fent una martingala?
No.
Val.
El que passa és que està... No, jo el que em vinc a referir és que ara moltes vegades estem... O hi ha cooperatives que estan venent... No cooperatives. Hi ha molts productors que estan produint aliments que moltes vegades l'estan venent per sota cost de producció.
Val, molt bé.
I llavors, com ara, l'oli d'oliva crec que hauria d'estar molt més car que no està. El que passa és que tenim una consciència, una educació en aquest país que no arribem a entendre això, però vull dir que hi ha molta gent que produeix oli i està perdent diners, segur.
Doncs bona puntualització. I escolta, Espanya ja sabem que és el primer productor mundial, en aquest cas, d'oli d'oliva, i per això hauríem, jo penso, no, de controlar mercat i preus per davant d'altres països productors com Itàlia, per exemple. Realment és així, Jordi? Estem, o sigui, amb la producció que fem i la qualitat que donem, estem ben posicionats?
Bueno, és que l'oli d'oliva crec que no... El preu... Sí que som el país que produeix més oli del món, però crec que l'oli d'oliva no marca el preu ni als productors ni res. Vull dir, moltes vegades el productor produeix, hi ha moltes empreses que compren la gran part de l'oli per tindre el seu poder, diguem-ne, i llavors és quan augmenta, com ara aquest any, ha augmentat un 36%, però no l'ha augmentat el productor, l'ha augmentat el comercialitzador.
És a dir, quan arriba als supermercats.
Exacte.
És a dir, els productors continuen cobrant el mateix, però els supermercats han pujat aquest 36%, més o menys.
Quasi és així. Podríem dir que és així.
Vale, segurament també els productors han pujat una mica, però no aquest 36% dels supermercats.
Exacte. Vull dir, aquest any s'ha pujat d'origen,
sí.
No aquest increment que hi ha hagut al final.
I Jordi, com ha anat aquest any la floració amb la sequera que hi ha hagut, Esperem que la temporada que ve hi hagi més oli o estarem igual? Han estat beneficioses les pluges aquest mes de maig?
No, no han estat beneficioses perquè doncs, sé que aquesta, amb el que portem d'any, l'any passat, tot i sent un any sec, portàvem més de 200 litres d'aigua caiguts i aquest any em sembla que estem rondant els 80. O sigui que estem molt pitjor que l'any passat, tot i amb les pluges que hem tingut aquest mes de maig, que no havia plogut quasi en tot l'any. Però el que ha passat és que a moltes zones de, diguem-ne, del país s'està assecant la flor i no ha fructificat, o sigui que no passarà a ser oliva, i això hi haurà una davallada important altra vegada aquest any de producció.
Carai. O sigui que baixa collita una altra vegada, no?
Sí, sí. El que passa és que, clar, l'oli d'oliva no és una cosa que hi hagi una màquina com una màquina de fer tornillos. L'oli, si no surt de les olives, no n'hi ha i no se podem inventar.
En aquest cas, Jordi, si no ho tinc mal entès, l'olivera necessita menys aigua, no? Tal vegada que altres cultius.
Sí.
Això sí que és una petita avantatge que teniu.
Sí, l'olivera és un arbre mediterrani i com a tal doncs, no necessita ni reg, podríem dir, que si el regues doncs molt millor, però necessita aigua. I el que no pot ser és que hagin passat quasi 3 anys a sequera. Llavors,
per tant,
ho acaba acusant amb la producció.
Exacte. Escolta, hi ha assegurances de cara a la producció d'olives i d'oli, però aquest any allò que podem esperar, el més normal, és que pugin també els preus i s'encareixi una vegada més. Tu creus que serà així o què?
Bueno, pel que fa a les assegurances, en tema agraris estem una mica...
Bueno, les assegurances i els fitosanitaris també, no? Imagino.
Sí. És que tot el que és cost de producció ha augmentat molt, moltíssim.
Sí.
Llavors, el que fas és... estem produint amb uns costos que s'han d'incrementar al preu del producte final.
Escolta, el Jordi Pascual és responsable del sector de l'oli i les oliveres d'Unió de Pagesos i ens ha acompanyat per parlar-nos d'aquesta collita, del moment actual, de les possibles martingales, per recomanar-nos un bon oli d'oliva. Com és allò, Jordi, el tema de que una persona consumeix 10 litres a l'any d'oli d'oliva?
Sí, sí, 10 litres. I clar, ara mateix, si mirem el que ens costa un extra verge amb el que ens costa un refinat, el que passa és que l'oferta i la demanda fa que ha augmentat molt el preu del refinat, que és més baixa que els olis, estem quasi al mateix nivell, un extra verge amb un refinat. I això es pot veure en superfície si anem a comparar preus d'aquests dos olis.
Per tant, en aquest sentit, ens recomanes i recomanem des d'aquí intel·ligència a l'hora de invertir bé els nostres calés perquè un bon oli d'oliva, com ens deia el Jordi Pascual i també el Salvador Aragonès, és salut i és sabor. Salut i sabor. Eh?
Sí, sí.
Per tant, està molt bé doncs, tot el que ens has ajudat a reflexionar. Jordi Pascual, responsable del sector d'oli d'olives de la Unió de Pagesos, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, Jordi.
Vinga, fins una propera ocasió. Escoltem la Falca de la Caixa i fem unes quantes notícies amb Salvador.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Acaba de passar el correcaminos per aquí i ha aixecat tots els papers. No sé què feia la Maria José. No sé què busca. Què se t'ha caigut, Maria José? Un cable? Buscaves un cable? Ah, ja. No sé què m'està explicant, però buscava un cable. Salvador, fem unes quantes notícies. Va, després del pas de Maria José com un torbellí per l'estudi. El mineral liti, que és fonamental per les bateries del cotxe, ha trobat una mina a Portugal que pot abastir el 25% del món i, a més, no és contaminant. Tots són bones notícies aquí.
La mina portuguesa de liti a Barroso.
Barroso.
Barroso. que està al nord del país.
Clar.
Es considera una prova de capacitat d'Europa per garantir el subministrament de liti, el material que és bàsic per les bateries del cotxe, no? Sí. La indústria europea de l'automòbil elèctric ha rebut un important impuls amb aquesta, amb aquesta mina, el seu esforç per garantir el subministrament de matèries primeres en l'automòbil, després de que les autoritats portugueses donessin llum verda, sí, amb crítiques, evidentment, a la que serà una de les primeres mines de liti a gran escala del continent.
I parlant d'aquestes mines de liti, també us podem explicar que Savannah Resources, que cotitza a borsa a Londres, va anunciar dimecres que el regulador portuguès ha emès una declaració positiva d'impacte ambiental per a la seva mina de liti de Barroso, la que us explicàvem ara, l'objectiu de la qual és produir liti suficient per a 500.000 cotxes elèctrics a l'any.
Sí, es preveu que la demanda de liti a Europa es multipliqui per 4, perquè els cotxes elèctrics encara no han tirat massa
amunt. Exacte, encara estem esperant algun.
I representi un 25% de la demanda mundial el 2030. La regió produeix actualment l'1% de la demanda mundial, segons Benchmark Mineral Intelligence.
Com és això? Sí. Com és el...
No, és que, vull dir, esclar, de l'1% al 25% hi ha una diferència abismal, no?
Exacte, de
24%. Però, bueno, jo puc tranquil·litzar, Rafa, de que les mines de liti, o sigui, el liti, n'hi ha per tot el món, o sigui, Amèrica Llatina...
Aquí no patirem com amb els microxips, eh?
Aquí no patirem.
Perfecte. I us parlem ara de la mítiquíssima empresa Marie Claire, fabricant de les famoses mitges per a senyora. Bueno, senyora, i qui vulgui utilitzar-les, evidentment, ha anunciat que tancarà les portes perquè la situació econòmica és pràcticament impossible, amb un deute de 21,5 milions, la gran majoria de l'Institut Valencià de Finances.
Sí, el principal client, saps quin és? L'Inditex. Ah, o sigui, Zara.
Zara.
Té una plantilla, l'empresa de Marie Claire, de 200, bueno, més de 260 treballadors, perquè n'hi ha que estan, en fi, amb eres i tal, però està endeutada fins al coll. El problema que genera a la població de Vilafranca del Cid, que té 2.600 habitants,
sí,
és molt gran, i ara tocarà a la nova administració valenciana resoldre aquest espinós problema.
Vale.
Marie Claire és una empresa fundada el 1907, o sigui que té més de 100 anys.
Sí.
És una llàstima perquè donava molta vida a les comarques del nord de Castelló.
I tant.
El tancament és previst pel 20 de juny. Les causes, sobretot la competència de les mitges que venen d'Àsia...
Clar.
I de països del tercer món. Rafa, tu potser pots explicar alguna cosa? Bueno, coneixes Vilafranca del Cid i...
No, ara mateix no sap... Crec que no conec, però sí que és cert que Marie Claire a Castelló té un nom, i moltes vegades he passat per endavant de fàbriques, perquè tenen diferents fàbriques, no? Etcètera. Però clar, ara mateix, mira, m'has donat aquesta notícia i la cosa està fotuda, Salvador,
sí,
evidentment.
Sí.
I un altre ordre de coses, el BCE avisa: la situació d'empreses i famílies empitjora i afectarà l'estabilitat financera.
Sí, en el seu informe semestral, sí, el Banc Central Europeu,
sí,
considera que les tensions patides per alguns bancs dels Estats Units i de Suïssa han posat en relleu la fragilitat de la situació actual. També ha subratllat l'empitjorament de la situació econòmica d'empreses i famílies.
I
això sí que és gros, perquè, home, clar, si baixa l'activitat econòmica i baixa l'estalvi de les famílies, doncs mira per on, no?
Exacte.
Els bancs de la zona euro, diu textualment l'informe,
sí,
han demostrat la seva resistència a les tensions recents fora de la zona euro, però els costos de finançament més elevats i una qualitat dels actius menor pot perjudicar la seva rentabilitat, apunta l'informe del Banc Central Europeu. Encara que les condicions econòmiques, diu l'informe, han millorat una mica, les incerteses i les perspectives de creixement, juntament amb la persistent inflació, i unes condicions financeres més tenses,
sí,
pesen en els balanços de les empreses, les llars i els governs.
I vinga, ràpidament, tenim aquesta situació, l'anunciada suspensió de pagament dels Estats Units d'Amèrica, els EUU. Com ens pot afectar això, Salvador?
Bueno, els que tinguin bons dels Estats Units...
Patiran aquí.
Bueno, no, jo crec que és el principal, els bons a 5 anys, que és la principal referència en aquest mercat, costen més que els espanyols, una cosa mai vista, o sigui, que un bo dels Estats Units sigui més car, bo a 5 anys, sigui més car que un bo espanyol a 5 anys, no?
Aquest és el punt.
És la primera vegada a la història que es produeix això, Rafa, poca broma.
Déu-n'hi-do.
El risc d'impagament del deute sobirà als Estats Units a curt i mitjà termini és més gran que el d'Espanya. Això és també molt fort, no? O sigui,
és molt fort. És superfort.
Està massa endeutat.
És superfort i acabem citant un clàssic com Hosmer. Salvador, mil gràcies.
De res.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel